Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és divendres 15 d'octubre. Arrenquem edició informativa a Ràdio Calella Televisió i ho fem, com sempre, avançant els principals arguments informatius de la jornada en format titulars. Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
La Diputació de Barcelona ofereix a Calella una nova línia d'ajuts per afrontar la recuperació postpandèmia.
El nou pla de resiliència local destina 236.000 euros a l'Ajuntament de Calella, els quals podrà utilitzar a partir del 2022 per pagar factures i altres despeses. La Diputació de Barcelona ha dotat el nou pla amb 50 milions d'euros que repartiran entre tots els municipis de la província.
Esquerra celebra diumenge el 90è aniversari del partit a Calella.
Esquerra Republicana de Catalunya, aquí Calella, es va fundar el març del 1931 i al llarg de la seva història ha tingut l'alcaldia en quatre ocasions. Josep Gallart, Domènec Benet, Joan Morales i Josep Basar. El partit ho celebrarà diumenge amb la presència de la consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Laura Vilagrà.
Aquest matí, per cert, que Esquerra ha fet el tradicional homenatge al monument a Lluís Companys. Més coses. El diputat i empresari Joan Canadell diu en un acte a Calella que la falta d'unitat és el que ha perjudicat més el procés.
Exposa que l'única manera per culminar el procés sobiranista és anar units i fent una confrontació intel·ligent amb l'Estat. Ahir Canadell va protagonitzar la segona xerrada del cicle de diàlegs que està organitzant Just per Catalunya a nivell local.
I diumenge camina Calella, camina per l'Alzheimer.
Sota el lema Ajuda'm a recordar, la caminada es farà aquest diumenge 17 d'octubre. El tret de sortida es donarà a 8:45 des del Monument de la Sardana i hi haurà dues modalitats de circuit, un de 8 quilòmetres i un altre inclusiu d'un i mig.
Presentació en societat, això serà avui, de l'Associació Foment de l'Havanera de Calella.
L'entitat ha nascut amb voluntat de ser el nexe d'unió de tots els grups havaneres del Maresme, organitzar cantades i difondre la creació musical del territori. La presentació arriba després d'haver celebrat la primera edició del Tabernava el passat mes d'agost. Aquesta tarda, al pati de la biblioteca, a les 7, explicaran els seus objectius i convidaran els assistents a coca i rom cremat. La vella Lola hi posarà la nota musical.
I pel que fa a la previsió del temps, ens espera un cap de setmana de molta bonança amb alguns núvols, això sí, a la costa, i temperatures que d'entrada s'han de mantenir estables, sense canvis, a l'entorn dels 22 graus de màxima, una situació que s'ha de mantenir també a principis de la setmana que ve. Comencem, doncs, el nou pla de resiliència local de la Diputació de Barcelona està dotat amb 50 milions d'euros que es repartiran entre els ajuntaments de la província per ajudar-los a la recuperació postpandèmia. L'import s'estableix en funció de criteris poblacionals i també econòmics i a Calella se li ha assignat una partida de 236.000 euros que estarà disponible a partir del 2022. Els diners els podrà utilitzar mitjançant la presentació de factures i fins a cobrir l'import.
Amb aquest nou pla, la Diputació de Barcelona vol contribuir a la reactivació econòmica dels ajuntaments, preservant la seva autonomia a l'hora de decidir a quins projectes o inversions destina la partida assignada. El maresmenc Joan Carles García, membre del govern de l'organisme supramunicipal, ha afegit que la convocatòria és molt àmplia i abraça gairebé tots els àmbits de gestió. Són declaracions a aquesta casa.
Sabem que tots els municipis tenen qüestions que han d'afrontar, que possiblement les haurien d'afrontar igualment del seu pressupost municipal, i el que fa la Diputació és ajudar d'una manera clara i evident a que sigui possible i que l'Ajuntament aquells diners que potser havia de destinar per a aquestes qüestions que té pendents els puguin destinar a altres coses perquè aquestes les tindrà cobertes amb aquesta subvenció. Per tant, diem-ne que és una ajuda molt generalista que l'Ajuntament destinarà. La voluntat, com deien, és que sigui molt obert, però sobretot que ajudi a recuperar-se en una situació tan complicada.
El pla contempla fins a 6 línies d'actuació finançables, la reactivació econòmica, l'atenció a les persones, la solvència financera dels ajuntaments, la inversió sostenible, la mitigació del canvi climàtic i la transformació digital. El diputat maresmenc explica que els diners estaran disponibles a partir del 2022 i que, en funció de l'execució que hi hagi, no es descarta ampliar la dotació en el decurs del mateix exercici.
La idea és que pugui començar a cobrar a partir del mes de gener del 2022 i que es puguin gastar durant tot el 2022 i els tres primers del 2023. Insisteixo, si veiem que l'execució és ràpida, ens plantejaríem que aquesta segona ajuda sortís a mitjans de l'any vinent, per tant, a l'estiu de l'any vinent.
El pla es va aprovar en la primera sessió plenària que la Diputació de Barcelona s'ha celebrat de manera presencial des del febrer del 2020. Va tenir lloc en el renovat paranif del recinte de l'Escola Industrial de la Diputació de Barcelona.
La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, assistirà aquest diumenge a la celebració del 90è aniversari d'Esquerra de Calella. Serà en un acte popular a la plaça de l'Església a les 12 del migdia, amb el qual el partit, doncs, vol recordar i homenatjar a totes les dones i homes que han col·laborat i s'han implicat activament amb el projecte polític republicà aquí a la ciutat. Una història que arrenca el març del 1931 i que continua vigent i amb projecció de futur, tal com ha assegurat la regidora d'Esquerra, Pilar Rocafort, en declaracions aquest matí al programa La Ciutat.
Rocafort ha dit que la història d'Esquerra Calella està sustentada en la de molts calellencs i calellenques que n'han format part d'una manera directa, implicant-se en el projecte polític o donant-hi suport i col·laborant-hi.
Tot plegat té sentit perquè hi ha molta gent que ens ha acompanyat, més enllà de la militància, de les persones que han estat a llistes, dels familiars, no? Molta gent de la ciutat. Per tant, és un acte on ens agradaria comptar amb la presència de molta gent de la ciutat que s'hi senti convidada, perquè sense totes aquestes persones el nostre feina o la nostra dedicació doncs no té cap mena de sentit. I hem comptat amb moltíssima ajuda, amb molt suport durant tots aquests 90 anys, amb molta implicació i en moments molt complicats també, malauradament, que ha passat tot el país. Per tant, és un acte també per tota la ciutadania.
Esquerra vol fer memòria i recordar els noms que acompanyen la història del partit des de la seva fundació al març del 1931, des del primer alcalde que va tenir Calella, Josep Gallar, fins l'últim, Josep Basart, passant per Dolors Rovira, la primera dona que va encapçalar una candidatura electoral a la ciutat i que va fer-ho amb les seves sigles.
Va néixer el partit a mans d'un col·lectiu en aquell moment d'homes, el març del 31, i de fet es va crear el que era el Centre Català Republicà a Calella, no? Que és el nucli fundacional d'Esquerra Republicana aquí a Calella. Uh-huh. I aquest Centre Català Republicà, de fet, va participar just després a Barcelona en l'acte de constitució d'Esquerra Republicana del partit a nivell ja de país. Uh-huh. Aquestes imatges són les del Cafè del Pati Blau, que va ser el primer local, el carrer d'en Sant Claver 54, i en Josep Gallar, que és un dels homes fundadors, aquí altres, en Tomàs Mallol també, sí. I en Josep Gallar, per exemple, va ser escollit alcalde el mateix any 1931.
Esquerra aprofitarà l'acte de celebració d'aniversari per mostrar el vídeo en què expliquen cap a on volen projectar aquest llegat polític, mirant cap al futur que volen per a Calella. La cita és diumenge al migdia a la plaça de l'Església. S'hi farà un vermut popular.
I avui també, com és tradició, cada 15 d'octubre una delegació d'Esquerra de Calella amb representants del partit, també simpatitzants i militants, han ofert un homenatge al monument de Lluís Companys, qui va ser president de la Generalitat Republicana i afusellat per les tropes feixistes de Franco al fossar de Santa Eulàlia, al castell de Montjuïc.
Companys és l'únic president elegit democràticament a Europa que va ser assassinat pel feixisme. El 14 d'octubre del 1940 va ser condemnat a mort en un judici sumaríssim sense garanties. L'endemà, 15 d'octubre, va ser afusellat a 6:45 de la matinada quan tenia 58 anys, amb els seus peus descalços i trepitjant terra catalana. L'últim que va cridar va ser per Catalunya. Pilar Rocafort ha denunciat que l'Estat encara no ha dut a terme una actuació real de reparació dels danys del franquisme.
Continuar denunciant, no?, que després de 81 anys és un judici que no ha quedat anul·lat, uh-huh, i que després de 81 anys, per exemple, ahir al Congrés de Diputats es va debatre la nova llei que proposa el govern de l'Estat de memòria històrica, i Esquerra Republicana, per exemple, hi ha presentat una esmena a la totalitat. Per què? Perquè d'entrada, per exemple, no declara el règim franquista com un règim il·legal. Uh-huh. Per tant, hi ha moltes coses encara pendents i molts anys després.
Són declaracions de Pilar Rocafort aquest matí al programa La Ciutat en una entrevista que podeu recuperar al nostre portal de notícies radiocalellatv.cat. I el diputat i empresari català Joan Canadell va ser ahir a Calella per explicar l'embat democràtic i econòmic que planteja el partit Junts per assolir la independència en una trobada dins el marc del cicle de diàlegs que organitza el partit aquí a Calella. Canadell va exposar que l'única manera per culminar el procés sobiranista és anant units, va dir, i fent una confrontació intel·ligent amb l'Estat. En aquest sentit, va assenyalar que la manca d'entesa entre les forces independentistes és el que ha perjudicat més el procés i que per això considera, ell diu, Naomi, que el 52%, que són el que representen el Parlament de Catalunya, de començar a treballar, va dir, plegats.
Segons el diputat de Junts per Catalunya, això suposa entrar en un escenari en el qual s'ha d'aprofitar i tornar a recuperar la força que tenien l'octubre del 2017. I un primer pas per recuperar aquesta força, segons diu, és escriure un mateix full de ruta entre tot el bloc independentista.
És un punt negatiu del nostre procés. Tots els processos, quan s'analitzen en perspectiva històrica, tenen punts a favor i en contra. Un dels nostres en contra és la falta d'unitat. Si haguéssim anat més units des del 27 d'octubre del 2017, probablement ara estaríem molt més a prop d'un segon embat, o ja l'hauríem fet, no ho sabem. Però la manca d'unitat és el que ens ha perdut. Però això, insisteixo, nosaltres som els de la unitat. Som els que volem anar junts a tot arreu, perquè sabem que la unitat fa la força. I que això només ho aconseguirem si tenim el 52% a una, que va amb un mateix full de ruta.
Un full de ruta que a la pràctica ara està passant per la taula de diàleg, una taula de negociació que des de Junts sempre l'han mirat amb escepticisme per la falta de compromís, diuen, del govern espanyol. És per això que Canadell ha apuntat que la independència només s'assolirà amb una confrontació.
Quin serà, no ho sabem, però que és evident que passarà per la confrontació. És a dir, tenim clar que la negociació amb Espanya és pràcticament impossible, és a dir, la vida no podem ser categòrics 100%, però és pràcticament impossible. Aquesta taula de diàleg hem admès que ho hem d'intentar, perquè evidentment Esquerra ens hi ha portat i com a acord de govern hem acceptat tenir un període per intentar aquesta taula de diàleg, però som conscients que no arribarà a bon port i per tant haurem de fer l'embat. Com a molt tenim 2 anys, i ja n'ha passat mig. Per tant, queda un any i mig que hauríem de començar a preparar aquest embat.
I en referència a la situació econòmica d'una possible Catalunya independent, Canadell treu ferro a les amenaces de moltes empreses de marxar. Tot el contrari, assegura que Catalunya serà un pol d'atracció per a molts empresaris gràcies als beneficis fiscals que podrien donar.
Al contrari, una Catalunya independent, les empreses saben que podrem tenir impostos més baixos perquè el dèficit fiscal no s'anirà, per tant, els que es quedin aquí fins i tot probablement tinguin impostos més baixos. No? Per tant, no hi ha d'haver el contrari. Estic convençut que vindran més empreses a mig termini, no el dia després, però a mig termini vindran més empreses a Catalunya.
El diputat i empresari català va ser el segon participant en el cicle de diàlegs que organitza la formació local en els propers mesos.
Una i 13 minuts. L'Associació d'Amics i Voluntaris de l'Hospital organitza per aquest diumenge una caminada solidària per l'Alzheimer i altres demències sota el lema Ajuda'm a recordar, una activitat que s'emmarca dins la programació d'actes que se celebren amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer. Es farà, com dèiem, diumenge. Sortirà del monument a la Sardana i permet fer 2 recorreguts, el principal de 8 quilòmetres i n'hi ha un altre prou d'inclusiu d'un quilòmetre i mig de distància. L'objectiu de tot plegat és promoure la conscienciació i la sensibilització cap a la malaltia.
La marxa s'organitza des de l'AVA i ha d'ajudar a finançar diversos programes de l'entitat, com el d'atenció a les famílies de persones amb Alzheimer. Josep Puig, president d'aquesta entitat, ha passat aquest matí pel programa La Ciutat. Ha explicat totes les tasques que desenvolupen des d'aquest programa, un programa que vol ser un grup d'ajuda mútua entre els familiars per millorar la qualitat de vida dels malalts. De fet, Puig espera que la marxa també serveixi per conscienciar i divulgar sobre la malaltia.
Nosaltres treballem molt amb les famílies, amb els grups d'ajuda mútua, perquè això entenem que és una espècie de pesta actual, sí, sí, que afecta, i les famílies que s'hi troben, doncs vull dir, han de tenir suport, han de tenir consells, han de tenir orientacions i han de poder intercanviar entre elles experiències. Nosaltres ens agradaria que fos la màxima gent possible per remoure això, per fer conèixer també el servei, per donar a conèixer de que tot això es necessiten recursos per poder-ho fer, i si la marxa ens ajuda divulgar la necessitat de tenir recursos per ajudar, ja estem contents.
El dia de la caminada, diumenge 17, hi haurà avituallament, entrepà i samarreta per tots els participants. Les inscripcions, de fet, es poden fer fins demà a la gelateria Dino, Regals Marina, Oleonteca, Ferreteria Gallar i la fruiteria Dolors. Aquestes inscripcions, que es poden fer fins demà, tenen un preu de 8 euros, però si es decideix inscriure's el mateix dia de la marxa, tindrà un cost de 10.
Serà 8 euros. La gent que els vulgui apuntar, si venen allà, a partir de 9:15 i 10:15 del dematí es podran apuntar allà, 10 euros. Amb això tens dret a la samarreta, a l'aigua i a l'entrepà, no? A partir de 9:15 pot anar a sortir gent. Per aquí no es tracta de veure qui arriba primer. Es tracta de fer les dues marxes, una de 8 quilòmetres, i han fet una d'un quilòmetre i mig per la gent que no pugui caminar però vulgui participar. Mm. Per tant, és un quilòmetre i mig, és anar fins a la piscina i tornar, per entendre'ns, i els que vulguin fer la volta. No es tracta de sortir tots a l'hora a veure qui arriba primer, sinó de fer la camaraderia, de parlar i...
Seguint les indicacions marcades per les autoritats sanitàries, la caminada realitzarà seguint en tot moment les mesures establertes per les autoritats sanitàries anti-Covid. Es farà una sortida esglaonada, serà necessari l'ús de la mascareta a la sortida i arribada i s'haurà de mantenir la distància de seguretat amb la resta de participants. Entitats com Oncolliga o Calella Marxa també participaran en aquesta caminada. De fet, aquesta darrera entitat és qui ha elaborat la ruta.
Altres notícies a comarca. Parlem d'una imatge que, de fet, ha voltat com la pólvora per les xarxes socials aquestes últimes hores. És el que denuncia una usuària de Rodalies que diu haver-se trobat amb bolets en un vagó de la línia de Rodalies del Maresme. Diu que va pujar a l'estació del Clot en un tren amb direcció amb destinació Arenys de Mar. Els fongs eren el solc d'una obertura del sostre del comboi. El tuit que ha fet la usuària assegura que l'aparició dels bolets és producte de la mala higiene que tenen els trens. En resposta a la publicació, Renfe li ha demanat on havia trobat exactament els bolets i li han assegurat que ja ho han comunicat i han traslladat la queixa al departament encarregat d'aquests casos. Han aprofitat també per disculpar-se. I els Mossos d'Esquadra, que han decomissat 4.000 pinyes recollides il·legalment a Mataró. Els pinyons tindrien un preu de venda al públic de 13.000 euros. Els agents de la policia catalana han denunciat per la via administrativa el responsable de l'activitat per fer la recol·lecció fora de temporada i sense els permisos. Per la recollida de pinyes es requereix una llicència expedida pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i l'autorització escrita també del titular del terreny on es recullen. També cal respectar el període establert per la recollida, que en el cas de les pinyes va de l'1 de novembre fins al 15 de maig. I ara els esports amb Badó i Char.
Tot seguit anem a conèixer contra qui, on i quan jugaran els nostres primers equips aquest proper cap de setmana. I comencem parlant de futbol. Els de Fede Saracho porten dos partits de Lliga, dos victòries. Aquest cap de setmana jugaran a Pineda contra l'Aquahotel, un partit de rivalitat que es disputarà el diumenge a les 6 de la tarda en el camp pinedenc. I pel que fa al bàsquet, els de Jordi Puig, els nois del Club Bàsquet Calella, jugaran dissabte a 6:15 de la tarda enfront del Buet. Buscaran la seva tercera victòria seguida. I les que buscaran la seva primera victòria seran les noies del Club Bàsquet Calella, que jugaran a la pista del Sant Cugat diumenge a 6:15 de la tarda. I retransmès per Ràdio Calella Televisió en directe el diumenge a les 6 de la tarda i al pavelló municipal calellenc, l'Unió Esportiva Handbol Calella jugarà contra el Canovelles. Els de Cata es volen refer de la derrota de la setmana passada a la pista del Sant Martí. I qui jugarà la seva primera jornada de Lliga seran els nois i les noies del tenis taula. Pel que fa als nois, el Termotur Calella jugarà diumenge a les 11 del matí enfront del Sabadell, mentre que les noies del Surís es desplaçaran a la pista del Sant Cugat per jugar dissabte a les 11 del matí. I acabarem amb Villes Catalanes, ja que aquest dissabte a les 4 de la tarda i a Tordera els equips calellencs jugaran la seva segona jornada de competició.
Els integrants dels Faroners de Calella són els impulsors de l'associació que ha nascut per donar a conèixer l'havanera maresmenca. Aquest estiu van organitzar la Tabernava i avui, aquesta tarda, es presentaran formalment en societat. Ho faran al pati de la biblioteca a les 7. Explicaran qui són i què volen fer. Però l'acte inclourà, com no podia ser d'altra manera, també un petit recital a càrrec de la Vella Lola.
L'associació Foment de l'Havanera de Calella es va fundar el novembre del 2019, però la Covid va truncar tots els plans que tenien, que han reprès amb empenta i ganes aquest passat estiu, quan van celebrar la primera mostra de cant de taverna i havaneres del Maresme al Passeig Manuel Puigvert. Avui la cita és al pati de la biblioteca. Lluís Riera, cantant i guitarra dels Faroners de Calella i fundador de l'associació, ha explicat com anirà aquest acte.
Farem mitja horeta de xerrada, perquè tampoc som una associació que tinguem molta cosa que explicar, i farem un quart d'hora de cançons, de tres cançons d'havaneres que cantaran el grup La Vella Lola d'aquí d'Arenys de Mar, que és un grup que ja té més de 30 anys, vull dir, és un grup de sempre, i després hi haurà una mica de coca i cremat per repartir entre tots.
A l'acte hi assistirà el president de la Fundació, Ernest Morató de Palafrugell, amb qui l'associació Foment de l'Havanera de Calella vol treballar colze a colze en la promoció d'un gènere musical originari de Cuba que va arribar a Catalunya al segle XIX a través dels indians, i per això va arrelar i s'ha convertit en propi de localitats amb tradició marinera. L'entitat porta el nom de Calella perquè és la ciutat dels seus fundadors, però té vocació i esperit comarcal.
I el que pretenem és que tota la gent, la colla d'aquí, de Cantaires, doncs que ens trobem i que fem coses en comú i que tirem endavant la comarca, que és el Maresme. Intentem tenir un lligam amb la Fundació Ernest Morató de Palafrugell, que volem que siguin uns ajudants, bueno, nosaltres uns ajudants d'ells, a extendre el seu llegat, el de la Fundació, extendre'l cap aquí, cap al Maresme.
De Montgat a Malgrat de Mar, al Maresme, hi ha 7 grups d'havaneres en actiu i d'altres 3 a qui l'associació vol recuperar. En paral·lel, engegar una recerca sobre tota la producció musical que hi ha al territori i del qual n'han començat a tenir notícies.
Aquest any, quan vam fer el Tabernava, doncs va haver-hi un senyor d'aquí de Calella que ens va portar un parell de partitures fetes de 2 havaneres seves. Coi, doncs això és d'agrair. Aquestes 2 havaneres les posarem, les registrarem aquí en l'associació, les posarem penjades a la web, i si algú les vol cantar ja tindrà algun missatge per poder-ho fer. I com això, doncs altres, no? També tenim una altra havanera de fa molts anys, també d'un conegut meu, que també me la va deixar, i que era de Pineda, i que, bueno, no ha tingut ressò perquè no, ningú la coneix, no? És que es tracta de fer aquesta recerca, i a més recerca també amb l'estudi de l'havanera del segle XVIII i segle XIX.
Durant l'acte de presentació explicaran quins projectes tenen en cartera. Sarriera ha avançat 2 activitats que se celebraran a Calella durant el 2022.
Ara estem preparant 2 espectacles, un per l'abril i un altre pel novembre, que el primer és referent a les havaneres mexicanes, que és un altre tipus d'havanera, que no és l'havanera cubana ni caribenya, i un altre que és el mes de novembre, que fem un 2x4, un ritme 2x4, que és un seguiment també de les havaneres des que van néixer en 1828 fins a 1936. Són 100 anys que agafem del camí d'aquestes havaneres.
A més, estan treballant en una exposició que recopili la història i trajectòria de tots els grups d'havanera que hi ha hagut al Maresme, estiguin o no en actiu, i que se'n tingui constància. Encara no tenen data i lloc, però sí el nom, Anada i Tornada.
Net i Polit us ofereix el temps.
Doncs acabarem l'informatiu, com sempre, fent una ullada a la previsió meteorològica pel que queda de dia per avui divendres, però també molta atenció en el que ha de passar aquest cap de setmana. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Ens trobem ja a la recta final d'una setmana que ha estat marcada per la monotonia meteorològica. I, de fet, avui s'espera que tinguem fins i tot temperatures més altes, ajudades pel vent aponentat que bufarà durant aquest matí i migdia. Després, durant la tarda, anirà girant cap a component sud-oest. Serà moderat sobretot a la costa del Maresme Nord i la temperatura es frenarà una mica, però vaja que avui algunes màximes poden arribar fàcilment als 24 o puntualment als 25 graus aquí al Maresme, amb vents que seran, això sí, fluixos o com a molt lleugerament moderats, mentre que la situació marítima ha d'estar dominada per la maró aquesta tarda a tota la costa de la comarca. De núvols poquets i bàsicament de tipus alt, prims o mitjans com a molt al llarg de les primeres hores de la tarda d'avui. Pel que fa a la predicció de cara a demà, doncs sembla que tindríem nuvolades, sobretot durant la matinada, que podrien descarregar mar endins. No esperem que aquestes precipitacions arribin a afectar la nostra comarca, tot i que sí que veurem aquestes torres, aquests núvols ben desenvolupats, doncs això, ben a prop d'aquí del Maresme, però descarregarien en qualsevol cas a la zona de la Mediterrània i, per tant, a nosaltres no ens afectarien. Les temperatures demà baixaran, gràcies als vents també més humits que tindrem de mar cap a terra, i amb una situació marítima que demà estarà dominada bàsicament pel marejol, la marea és de mar de fons, això sí, a tota la costa de la comarca. Diumenge sembla que les temperatures màximes encara podrien baixar una miqueta més, amb un temps molt semblant al de dissabte al matí, amb restes de núvols baixos, creiem que poc importants, durant la tarda amb més estones amb sol. Les temperatures, les mínimes, les nocturnes, pocs canvis experimentaran al llarg dels pròxims dies, però com dèiem, les màximes podrien baixar novament una mica de cara a diumenge, amb valors de 21-22 graus allà on més pujaran. Els vents, per la seva banda, continuaran fluixos de cara a diumenge i la situació marítima tranquil·la a tota la costa de la comarca.
Net i Polit us ha ofert el temps. En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Dos minuts i arribarem en punt a dos quarts de dues del migdia. Posem el punt i final aquí a l'info d'avui divendres 15 d'octubre. Amb Naomi Esteve, gràcies. Fins dilluns.
Fins dilluns. Bon cap
de setmana. També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. Com dèiem, hi tornarem amb més notícies. Això serà dilluns, puntuals a la una. Recordeu, això sí, que podeu seguir connectats a l'actualitat local durant tot el cap de setmana a través del nostre portal de notícies, radiocalellatv.cat. Bon divendres i bon cap de setmana. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.